Estem en uns dies políticament molt moguts i convulsos a casa nostra. Aquí estem explicant-vos-ho cada dia. A vegades aquesta voràgina no permet que ens entretinguem en algunes informacions, notícies, estudis que van apareixent i que certament són molt interessants o poden ajudar a entendre alguna de les coses que ens passen. Aquests dies en coneixíem un d'estudi, algunes dades, que valia la pena que hi dediquéssim una estona i avui ho podrem fer. Aquí a Catalunya hi ha 135.000 nens i nenes que tenen menys de 14 anys que tenen al·lèrgia. 135.000 nens i nenes de menys de 14 anys que tenen al·lèrgia. També n'hi ha 35.000 que tenen asma. Això que algú de vosaltres podria pensar, bueno, en són molts, però i què? Això quina transcendència té? Doncs en té d'important, bàsicament perquè aquests diagnòstics acaben tenint un impacte negatiu o molt negatiu en el dia a dia d'aquests nens, ja que es veuen directament afectats en activitats que haurien de poder fer en el seu dia a dia, a banda que pugui també tenir repercussions a la seva salut mental pel simple fet de veure o de ser conscients que el fet de patir una determinada al·lèrgia o que el fet de ser asmàtics, per exemple, a vegades una cosa vinculada a l'altra o relacionada amb l'altra, els pugui impedir d'una manera més o menys sistemàtica de participar en una certa normalitat de les activitats, per exemple, que haurien de poder fer amb la resta de companys d'escola o amb amics quan queden per jugar al parc sense anar més lluny. Aquestes dades han aflorat, han sortit ara, les hem conegudes a partir d'un estudi que s'ha fet públic aquests darrers dies. La Laura Valdesoiro. Laura, molt bon dia, doctora Valdesoiro, bon dia.
Hola, bon dia.
La Laura Valdesoiro és coautora d'aquest article. És un article que demostra l'impacte de l'asma i l'al·lèrgia tant a la qualitat de vida com a la salut mental de la població pediàtrica, com en l'ús també, evidentment, i en parlarem ara, dels recursos sanitaris. La Laura Valdesoiro és pediatra de l'Hospital Universitari Parc Taulí, és investigadora del seu institut de recerca, l'I3PT, és una de les entitats i una de les investigadores que ha participat en l'elaboració d'aquest estudi. Ara en parlarem i us explicarem qui l'ha fet, perquè hi han participat diversos centres de recerca, hospitalaris i diversos metges. D'entrada, doctora Valdesoiro, sorpresos amb els resultats d'aquest estudi, el que us ha posat damunt de la taula?
Bé, ens ha sorprès el gran número de pacients, que ja ens ho pensàvem, no?
Sí.
Però no hi havia estudis que veiessin de forma tan important no només la prevalència, la freqüència d'aquesta malaltia, sinó l'impacte que té en aquests pacients. Hi ha molts estudis, sobretot amb aquesta patologia quan és greu. Quin impacte té l'asma o l'al·lèrgia greu en la població pediàtrica, però no amb l'asma i l'al·lèrgia en general, és a dir, la població més àmpliament, no? La persona que té asma i al·lèrgia lleu, moderada o greu.
Cada vegada tenim més nens al·lèrgics i amb les derivades que això comporta, doctora Valdesoiro?
Sí, cada cop fem més diagnòstics d'al·lèrgia i d'asma.
Uh-huh. Perquè cada vegada tenim millors tècniques per diagnosticar-ho o perquè realment per les condicions en les quals vivim som cada vegada més propensos a desenvolupar-ne d'al·lèrgies?
Bé, hi ha diferents teories al voltant d'aquest augment de la freqüència de l'al·lèrgia en general. Una és, com molt bé deies, l'augment, la milloria en les tècniques de diagnòstic i la sensibilització també per fer els diagnòstics, que és un dels motius d'aquest estudi, no? Aquesta sensibilització perquè ningú es quedi sense diagnosticar. I, per altra banda, també hi ha diferents teories que volen explicar el per què tenim més al·lèrgia. No? Hi ha diferents teories que inclús a vegades pot pensar que són oposades. No? La teoria de la molta higiene, no?, que tenim en el món occidental especialment, i per altra banda, a teories contràries, no?, del tipus d'aliments com mengem, no?, com mengem a l'ambient, sobretot la contaminació ambiental, etc.
Però deixo per com ho diu, que no hi ha encara una certesa o no hi ha encara una teoria que tingui més pes que una altra per explicar-ho.
No se sap, és difícil perquè és multifactorial, és a dir, hi ha moltes coses diferents que estan influint i que interactuen entre totes perquè això es posi en marxa o no.
Estem parlant d'un estudi, en aquest cas, d'un treball liderat pel doctor Luis González de Paz, del Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample, que és investigador de l'IDIVAPS. Hi ha participat també la doctora Laura Valdesoiro, amb qui estem parlant ara, de l'Hospital Universitari del Parc Taulí, l'Antoni Sisó, que és el president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, i el Joan Bartra, que és el president de la Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica. Feia aquesta relació perquè estem parlant, doctora, d'un estudi que l'heu fet d'una manera molt àmplia, molt transversal, i que, per tant, permet donar una radiografia segurament molt acurada, no?, de quina és la realitat que us trobeu als metges en el vostre dia a dia en relació amb els nens i les nenes, en relació amb les al·lèrgies i amb l'asma.
Sí, certament, dona una idea que també s'ha elaborat a l'Enquesta Nacional de Salut i donar dades de més de 6.000 nens de la població espanyola. I és una mostra molt representativa de la població nostra, que dona dades reals del que està succeint, no només de la freqüència, sinó de l'impacte que això té en aquesta població, en aquesta infància.
Val. Ara hi anem, en aquestes qüestions. Per exemple, d'entrada, una pregunta. Asma i al·lèrgia acostumen a anar lligats quan parlem de nens?
Sovint sí.
Sovint sí. És a dir, moltes de les al·lèrgies que pateixen els nens acaben tenint, d'entrada, conseqüències respiratòries, per tant, en el dia a dia d'aquells nens.
Bé, l'asma és una malaltia respiratòria, no?, que cursa amb el bronqui s'estreta i dona fitus, dona tos, sí, no?, que tothom hem tingut,
ha tingut
una bronquitis, i per altra banda aquest asma pot anar acompanyat o no d'al·lèrgia. La majoria de vegades quan parlem d'al·lèrgia, en general, al carrer el que estem parlant és de rinitis, no?, de pico del nas, d'esternuts, no?, quan tothom parlem que tenim al·lèrgia a la primavera o aquestes èpoques de l'any que n'hi ha més, la gent parla del pico del nas, dels esternuts, no? Tot això seria l'asma i l'al·lèrgia. Però l'al·lèrgia també pot ser, en ocasions, causa de l'asma.
Uh-huh. Quina és l'afectació principal que té en els nens, habitualment, pel que heu pogut comprovar en aquests estudis, des del punt de vista de les al·lèrgies?
En el nostre estudi el que hem vist és que aquesta patir asma o al·lèrgia als nostres infants té un fort impacte en la seva qualitat de vida, uh-huh, i inclús en la seva salut mental, i això és molt rellevant.
Val. Però en què? És a dir, quan vosaltres expliqueu això, és perquè vosaltres sí. Heu detectat que què els passa als nens?
Doncs limita la seva vida en el dia a dia, en les seves activitats normals, en fer esport, en anar a l'escola, en participar en activitats socials de la seva edat, en festes dels seus companys. Hem vist que el 50% dels nens que es queden a casa seva per causa de salut és secundari, és a causa de l'asma o de l'al·lèrgia. I això és molt i molt rellevant. Clar. Perquè també hem vist que els nens que tenen pitjor qualitat de vida, no, els que refereixen que tenen mala qualitat de vida, fins a un 70% es pot atribuir això a l'asma i a l'al·lèrgia. Per tant, són dades molt, molt rellevants.
Ho dic perquè la percepció social, no?, segurament de l'al·lèrgia, uh-huh, o de l'asma, no?, fins i tot, escolta'm, no, mira, li dones un antihistamínic, no?, que prengui una mica de Ventolin i ja està, no? No va a més. I segurament, potser, a partir de su disco al vostre, el que hem de començar a reflectir és que no és només això, no? És a dir, no és segurament una qüestió de resoldre-ho allò, pren una inhalació d'un producte X o pren un antihistamínic determinat i ja està, no passa res, no?
No. Aquestes malalties, com s'ha dit, com sabem, no són malalties que es puguin curar, no? O sigui, no podem donar, quan donem un fàrmac per l'asma o per l'al·lèrgia, no les curem, no desapareixen, però sí que fent de manera dient, no, mesures de prevenció i també tractaments farmacològics en ocasions quan és necessari, podem arribar a controlar aquesta malaltia de manera que podem evitar aquesta limitació de la seva vida. És a dir, l'objectiu del tractament és que tinguin una vida normal, com persones que no tenen asma ni al·lèrgia, no? I això sí que es pot assolir.
Però, és a dir, a dia d'avui es pot aconseguir que els nens que, o majoritàriament els nens que tenen al·lèrgia o asma, poden arribar a fer una vida més o menys normal, per exemple, pel que fa a l'activitat esportiva, no?, que parlava?
Sí, sí, però ja han arribat a fer una vida absolutament normal. No només es tractament farmacològic, com bé deies, sinó que també té que haver unes mesures que són de prevenció i unes mesures de control que tenen que estar en el seu entorn, en el nen, a l'entorn, no?, per l'entorn que inclou la família, l'escola, i que necessita, no?, de la coordinació de totes que tractem l'asma, tots els professionals, no?, infermeria, metges...
A què hauríem d'estar atents?
hauríem d'estar atents a quan hi ha símptomes, quan el nen té símptomes d'al·lèrgia i asma, doncs prendre les mesures adients. No esperar que això empitjori i que no fer que això mai sigui una limitació. Perquè a vegades el que fan aquests nens per soltar la qualitat de vida és que s'adapten. Això que tenim a l'ésser humà i els nens i les nenes encara més, no? Els infants, és l'adaptació, no? O sigui, si tenen una malaltia crònica, una malaltia que no té curació, però que es pot tractar, però ells s'adapten, no arribes a accedir per poder-los tractar. No? Estar atents a percebre-ho, a fer un diagnòstic adequat i a no permetre que tinguin aquestes limitacions. Facilitar que la vida sigui normalitzada.
Clar, sobretot perquè no, jo em quedava ara quan, doctora, quan ara vostè deia que sabem que tenen aquestes afectacions des del punt de, o limitacions, no? Des del punt de vista físic, o l'haver-se de quedar a casa amb els casos d'asma, etc. Però això acaba afectant també a la seva salut mental, no? És a dir, al final als nens també els costa acabar convivint amb aquesta realitat perquè en són plenament conscients, no? De que no poden córrer, per posar un exemple fàcil, no? O de que no poden fer un partit de futbol o un partit de bàsquet o una activitat esportiva determinada, i que això és constant i reiterat.
Sí, totalment, és així. Sí, depèn de la gravetat de l'asma, però ja en un determinat no podran fer una activitat, un esport intens, o no podran, això és una limitació que en comparació, que si compara amb els companys, no, doncs està marcant diferències. Aleshores, això també és una part d'educació. És un nen que podrà fer, bueno, a les consultes expliquem, no? És una cosa que moltes vegades els dic als nens, és que tu pots anar a les Olimpiades encara que tinguis asma. Hi ha molts atletes d'èlit que tenen asma, però s'ha de tractar de la manera adient i fer les mesures adients. No? I que pot ser un dia que no puguis fer esport, però que la seva vida en general ha de ser poder fer una vida plena fent activitat física, si és el que els agrada, o fent l'activitat que ells vulguin. No? I això és una dada molt rellevant de l'estudi, que ha agradat molt l'atenció, és aquesta afectació de la salut mental, que potser és de les que no sé tant en compte, no? Quan parles de l'asma,
l'al·lèrgia. A més, estem parlant, que jo crec que hi ha un element també interessant, no?, de l'estudi que heu presentat, que és que això, és a dir, el fet que hi hagi aquests 135.000 nens que tenen al·lèrgia, 35.000 que tenen asma, que són nens que presenten sintomatologia, no? I, per tant, són nens que al final acaben tenint també una recurrència important al sistema de salut.
Sí, certament. Això és l'altre impacte important que té aquesta malaltia en el sistema sanitari, no? En els recursos sanitaris, el sistema en global. S'ha vist, doncs, això, no? Que inclús en aquests menors de 14 anys hem vist que fins més del 30% de les visites pediàtriques o a metges especialistes són degudes a l'asma i a l'al·lèrgia. I un 62% dels ingressos hospitalaris, això és moltíssim, no? Es podia atribuir a l'asma.
És una xifra molt elevada, doctora?
Perdó?
Que és una xifra molt elevada.
Molt, molt elevada, perquè la patologia, o sigui, l'asma, és una molt prevalent, com hem vist, i és una cosa molt freqüent de malaltia en aquest grup d'edat, en els menors de 14 anys.
Doncs aquesta és la realitat que dibuixa aquest estudi. Jo crec que avui teníem ganes de poder-ne parlar, no? I sobretot, doctor, perquè segurament molts dels oients que ens estan escoltant avui es poden sentir identificats, no? Moltes de les coses que estem explicant justament per aquesta prevalença. Que jo pensava també hi ha un punt de l'estudi en què expliqueu, no? O s'ha fet un... No sé si la paraula és rànquing, no? Però de limitació territorial per comunitats autònomes d'on hi ha més o menys casos d'al·lèrgia. Hi ha alguna cosa que expliqui, no ho sé, que Andalusia n'hi hagi més que a Catalunya, que Andalusia perquè és la primera, no? I els segons crec que som nosaltres aquí a Catalunya, perquè hi hagi més o menys casos d'al·lèrgia. No sé si la temperatura, el clima, el tipus de ciutat, això afecta que n'hi hagi més o n'hi hagi menys de casos d'al·lèrgia?
Com comentava fa uns minuts, l'asma i l'al·lèrgia són multifactorials, és a dir, que hi ha molts factors, que coincideixen per poder posar en marxa l'al·lèrgia i l'asma o no, i això són treballs que encara s'estan portant a terme, no? Probablement hi ha factors ambientals, dels al·lergens, potser de la contaminació, no, això no està estudiat, no està del tot, no s'ha esbrinat el per què, però segur que hi ha dintre d'aquests múltiples factors, alguns que de forma conjunta facilitaran que tinguis més al·lèrgia o menys al·lèrgia en un lloc determinat com un altre, però no sabem fins ara. No nosaltres, sinó que aquesta resposta
sí, sí, no, pot encara donar. Encara no s'ha donat aquesta resposta.
Exacte, però és un tema molt interessant per investigar, no?
La Laura Valdesoiro és coautora d'aquest article que demostra l'impacte de l'asma i l'al·lèrgia tant a la qualitat de vida com a la salut mental de la població pediàtrica, és a dir, els nens, en aquest cas nens i nenes menors de 14 anys, i també l'ús que això acaba implicant dels recursos sanitaris. Ara en parlàvem, la doctora Valdesoiro és pediatra a l'Hospital Universitari Parc Taulí i és investigadora del seu Institut de Recerca L3 PT. Doctora, un plaer escoltar-la aquest matí.
Moltes gràcies, gràcies per estar aquí, és un plaer.
Que vagi molt bé i molt bon dia. Passen 3 minuts del punt de les 9 del matí. Per cert, que us hem explicat a l'informatiu que estàvem pendents dels canvis que Pere Aragonès pugui fer al govern català, que estava confirmat que en sortia la consellera d'Acció Climàtica, la Teresa Jordà, però a La Vanguardia, per exemple, també apuntaven aquest cap de setmana que la transformació, els canvis de govern, la crisi de govern podia anar més enllà i afectar educació. TV3 també parlava de canvis de fins a 3 conselleries. Doncs bé, d'aquí a una hora i mitja, Pere Aragonès ha anunciat una compareixença per explicar els canvis de govern. Ara en parlarem, ho farem en temps de tertúlia, amb nosaltres aquest matí la Sílvia Angulo, el Xavi Barrena i el Roger Pidecabanyes. Un minut i mig i el saludem.
Ràdio Estel.